A mig matí.
Retalls de premsa amb Joni García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va la primavera?
Doncs pues la primavera la sangre altera.
Això diuen, no?
Sí,
això diuen.
No, i és veritat, eh? Ahir sí? Estaven totes molt accelerades, però molt, 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 eh?
Com que totes? Qui totes?
Pues les que fèiem gimnàs.
Ah, clar, si no especifiques, sí, totes, bueno, qui, vale. Totes?
Sí, la mosquita no, eh? De moment no n'hi ha moltes, ja veurem.
Ja veurem, ja veurem,
sí.
Exacte.
Però bueno, saps allò que estàs dient la classe i totes? Xaca, 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 un gallinero.
Caram, caram, caram.
Sí, però no havia manera, eh? I a més, amb aquestes baixes pressions que diu que encara alteren més l'organisme, doncs mira. Però bueno, ja...
Bé, tot bé.
Bueno, espera't, ara ve el canvi d'horari, que aquest és un altre.
Ai, sí.
Aquest és, sí, un altre, sí, sí, que, sí. Que quan el fem, doncs... Pues... Ja veuràs,
sí.
Que diu que l'equinoccio de març porta les estacions astronòmiques de la primavera i tardor per als dos hemisferis, el nostre, del planeta. Diu, això va ser el dilluns del dia 20, el dia 20, a les 20:24, o sigui que portem avui el dia 22, doncs pues, dos dies, no?
Sí.
La UTC, aquesta estació, durarà aproximadament 92 dies i 18 hores i acabarà el 21 de juny, al començar l'estiu a l'hemisferi nord i l'hivern a l'hemisferi sud, clar. Perquè el que diem, no? A una banda, la meva veïna té una neboda que està a Califòrnia i diu, em truca, i li dic, tu, penses que són hores de trucar ara? Diu, tieta, és que aquí són les dues de la tarda.
S'ha de tenir en compte l'horari.
Sí, però bueno, l'altra no, potser no es va donar compte. Ella va dir, jo ara és quan puc parlar, doncs ara truco,
ara
no?
Ara truco, no? Sí.
Diu que durant la primavera 2023 tindrem dos eclipses, un de sol i un altre de lluna. I el de sol diu que succeirà el 20 d'abril d'aquest, que serà de tipus mixta, però aquí no el veurem. Es veurà per Sud-àfrica, per no sé on.
Uh-huh.
I el de lluna, el 5 de maig, de tipus penumbral, que potser vol dir que tindrà penumbra, no? Perquè altres fenòmens diu que seran les pluges de meteoros de les Lírides. El màxim s'espera cap al 23 d'abril i les Eta-Equàrides amb el màxim cap al 6 de maig. O sigui que el dia 23 d'abril, Sant Jordi, haurem d'estar atents a veure si veiem aquestes Lírides. Doncs bé, diu que les llunes plenes de l'estació tindran lloc el 6 d'abril, el 5 de maig i el 4 de juny. I el 26 de març a les dues, doncs seran les tres. El canvi afecta un 10% de la població. L'any 2018 diu que la Comissió Europea va fer la consulta pública per decidir si es tornava a l'horari d'estiu o al d'hivern. I un 80% dels participants es va mostrar a favor d'acabar amb l'horari aquest canvi, no?
Uh-huh.
I diu que la Comissió Europea va decidir posar fi i va anunciar que el 2019 es prohibiria l'últim canvi. En canvi, no. Diu, els països no han trobat el consens i cada país té una postura diferent. Clar. El que té més sol, pues, li va bé, i el que no té tant de sol, pues, clar, no ho volen. El que sí està confirmat és que el canvi d'hora es seguirà fent fins al 2026. I ja està publicat al Boletín Oficial de l'Estat.
Ah, sí? I llavors ja tindrem sempre l'horari d'hivern, no?
Pues de moment, fins al 2026, a veure si hi ha consens, es posen tots d'acord i no es posen d'acord, perquè clar, no és el mateix. Jo quan ve la família del
clar,
meu home...
Nosaltres aquí, amb el sol que tenim,
clar, però això...
volem l'horari d'estiu, evidentment.
Això és normal, tu te'n vas cap al sur d'Espanya i la matinada, quan fa l'allò, és més tard que aquí a Catalunya, perquè el sol, com que surt per la part del nord, pues clar, i si la Terra, com diuen, va girant al voltant del Sol, pues clar, quan arriba a Andalusia és més d'hora i allà tenen més sol que nosaltres, aquí ja tenim foscor i ells no. O sigui, tenen un canvi molt estrany. Bueno, estrany, normal, és la meteorologia. Però és que els països del nord, pues els hi passa igual. I clar, hi ha molts que no volen, però bueno.
Uh-huh.
Diu que el diari New York Times acaba de publicar la llista anual de 52 llocs favorits del planeta per gaudir. Tarragona està en el lloc 31 i Londres diu que ocupa el primer lloc. O sigui que ja pots anar a Londres.
Ara vaig.
I diu que Samuel... Ai, has vist ahir el que deien de la policia de Scotland Yard?
Què deien?
Mare meva, vaig posar la televisió i em va donar esgarrifades i tot. Que són homòfobos, sexistes i no sé què. Matant a la gent que veuen de color. Avui un jefe d'una comissaria va raptar amb una noia, la va violar no sé quantes vegades, la va matar. Bueno, tot això posat a la tele, nena. Quan tu pots tenir confiança en la policia? Vamos, és que t'ho treuen totes les ganes de
No, està clar, està clar.
Bueno, diu que Samuel Wetz, un psicòleg clínic de Suècia, sap que la fallida de l'estructura més bàsica del nostre sistema d'aprenentatge és, clar, tenir èxit. I diu que l'èxit està ple d'errors. Per això ha creat el Museu del Fracasso. Sí, pots anar a mirar-ho, eh? Una exposició itinerant en la que es mostren més de 150 fracassos que van ser necessaris per innovar i aprenguin que viuran de les fallides amb naturalitat. Bueno, clar, de fet, tu saps que el senyor, com es diu, l'Einstein i tota aquesta gent que van fer descobertes, primer van tindre un munt de fracassos.
Home, normal, clar.
Sí, perquè, sí. Clar, si de primera hora ja eureka, doncs ja no segueixes, no? Bueno, doncs bé. I ara parlem de les violacions i coses d'aquestes. Diu que el 22% de les dones que tenen l'aplicació Tinder va ser violada en una cita.
Que també, la, eh?
També té mandanga que tu te'n vagis amb una persona. Després diuen, a veure, perdoneu-me, després diran que les violen, però és que ho poses tot fàcil.
Juani, perdona, però no estic en absolutament
si tu te'n vas
d'acord amb el que estàs dient.
No, me refereixo a no conèixer...
Com que els hi posen fàcil perquè les violin?
Te'n vas amb una cita d'aquestes, no coneixes a la persona, te'n porta a casa seva, doncs ja saps el que vols fer.
I què? No. I això vol dir que la poden violar?
No, no, que el més segur que tu pots pensar,
doncs,
per el que
no
et porta.
Doncs no hauria de ser així.
No dic que sigui normal, t'ha dit que el normal és que tu pensis que aquesta persona, si no la coneixes, t'agafa, te'n porta a casa teva i em vas a una habitació, escolta'm, si más claro el agua, no? No sé com dir-te.
Bueno, jo no sé, no estic d'acord amb el que estàs dient.
A partir d'aquí, jo tampoc estic d'acord amb aquestes coses, però penso que tu hauries de tindre una mica de seny i pensar que això, aquests moviments te'n portaran al final, no? A el que està passant. Doncs bé, diu que una de cada quatre ha estat abofetejada, humillada, sense el seu consentiment, i una tercera part es va fer veure forçada a practicar un acte que no era del seu gust. Els homes entre 35 i 55 anys són els que exerceixen més violència envers les dones en aquests aparellaments realitzats per intercanvis de l'aplicació de cites més popular. Diu que les agressions són tan comunes i quotidianes en aquells entorns, el 21,7% de les dones van ser forçades a tenir una relació sexual, que és el que t'estic dient, si te'n vas amb aquesta persona que no la coneixes i fa tot aquests passos.
Sí, però una relació sexual hauria de ser una cosa consentida,
sí, però,
i consensuada.
Però a veure el que diu, que se'n va.
Vull dir que ningú té dret a violar ningú, encara que vagi
a
casa seva
jo no dic que tingui dret. Però veus com ja ho posa? Som forçades a tenir una relació sexual mitjançant una violència sexual. O sigui que... I diu que les dones neguen haver patit qualsevol tipus de violència sexual, sobretot en els casos en què van d'accedir voluntàriament a anar amb l'agressor a algun lloc més privat. És que és normal, si tu expliques tot el que has fet, et diran, doncs noia, ja sabies on t'acabaries, no? El perfil dels agressors diu que és un home de més de 45 anys, culte, de classe mitjana alta, executiu i amb prestigi social. A sobre, doncs mira, ja, no sé. En fi, diu que una cafeteria d'Amposta, on a la màquina va per pagar, hi ha un cartell que diu no se admiten monedas de 1 o 2 céntimos. Diu que és una mesura desesperada perquè perden diners per la comissió que els cobra el banc per canviar-les, clar. Si porten 10 euros en moneda, escolta el que t'estic dient.
Escolta.
Si porten 10 euros en moneda, de cèntim, els cobren 8 euros de comissió.
Ah, molt bé.
O sigui, tu que guanyes 2 euros només i el banc se'n queda amb 8. Diu que AEB, l'Associació Espanyola de la Banca, afirma que les comissions són transparents i estan lligades a una prestació de servei que té un cost. Segons la AEB, el sector bancari té molta competència i això, diuen, afavoreix el consumidor, que té més opció per escollir. El Banc d'Espanya diu que els bancs només estan obligats a acceptar fins a 50 monedes i aplicar una comissió lliure, o sigui que et poden cobrar el que volen, i entre 6 i els 10 euros en segons quina entitat. I les condicions del compte corrent, clar, si ets un bon client, potser et cobraran menys o no et cobraran res, però si no, no tens molta... Però...
Vergonyós, sí.
Però nena, que tu, que, però sí, la moneda d'un cèntim i 2 cèntims és de curs legal? Una caixa d'estalvis no te la pot acceptar? Bueno, de fet, va comentar un que les portaven a la farmàcia, perquè saps que a vegades a 31 cèntims, 55, doncs li van parlar a la farmàcia i li van dir, escolta'm, si te pateix, doncs te les portem a tu. Li van dir que sí. Sí, això t'estic parlant d'Amposta, eh? Que no
ja,
està.
Ja.
Sí, que mira. En fi, què farem? I diu que a partir del dia 16 de març el preu per visitar els monuments de Tarragona cada vegada més cars. O sigui, ja no... Entre els taxistes, que diu que són els més cars d'Espanya. I ara els monuments em penso que tindran poc turisme, no? El preu passa de 3,50 a 5 euros.
Caram,
sí, que la
doncs déu-n'hi-do la pujada.
La pujada és una mica... Els escolars, diu, també pagaran el pròxim curs, mentre que el que ara mateix que tenen el passe tarraconense mantenen el preu. Clar, si tu ja has fet la reserva, el que ja no faran és pujar, no? I que val 15 euros. Es pot visitar el passeig arqueològic, el SIC, el Pretori, el Fòrum de la Colònia, l'Amfiteatro i, a més, les cases Canals i Castellarnau. Sí que... En fi... I ara la política aquesta que s'ha sentit per internet d'una professora de Jerez de la Frontera, no sé si has tingut coneixement.
No, digues.
Que m'arriba el dia del pare, tu saps, jo per almenys quan anava al col·legi ens feien fer una labor, no? O pel dia pel pare, i quan era el dia de la mare, doncs per la mare. I diu que una professora de Jerez de la Frontera ha decidit que almenys en la seva classe es celebre al seu lloc el dia de la persona especial. El audio de WhatsApp comença dient: "Buenas tardes, papis. Mirad, era para decir que el día 19, que es domingo, es el día del pare. Com veu, sabeu, ja no es celebra perquè no hi ha molts tipus de família, monoparentales, altres que són dos mares o dos pares. Llavors el que anem a celebrar és el dia de la persona especial." Diu, podeu anar portant una foto de família d'un cosí cosí. Que sí. Bueno, Albertín Osborne ha fet un d'això d'Instagram i li diu, ¿dónde ha salido la loca esta? No sé qué, esto, no sé cuánto. Bueno, i clar, la gent contesta, este vaquero de los años 60, ¿de dónde ha salido también? Que clar, ara, sí, hi ha la contrarèplica, no? Bueno, l'altre dia parlàvem de supermercats, no? I diu que hi ha una diferència. Jo no la coneixia, ara ja la conec i te la comentaré. Diu, les caixes blaves de la peixateria de Mercadona són aquelles que el seu contingut de peix procedeix de piscifactoria. O sigui, tu quan vas allà a la peixateria? Bueno, suposo que deu ser tots els supermercats igual, perquè si es blava en un puesto, serà blava en un altre, no?
Sí.
Per no confundir el personal. Doncs, és dir, el seu origen és la pràctica de criar i matar peixos en zones especialment dedicades per això, amb l'objectiu de produir aliments. I, en canvi, les caixes verdes contenen peix que arriba directament de les llotges. Un peix millor valorat pels clients, però al mateix temps menys numeroses en algunes ciutats, clar. Hi ha gent que no agafa peix de llotja, agafa de piscifactoria. I una filòloga de Huelva ha creat l'Escuela d'Escritura en Lengua Andaluza. Què et sembla? Per saber, fan servir paraules com fullero, mijita, apalancao, malaje...
No, molt bé.
Sí, bueno, sobretot a Cádiz tenen un llenguatge, saps allò...
Sí, doncs està molt bé que aquestes coses es...
Escolta, que et dic una cosa, que a vegades...
Es preservin, no?
El meu home, que li agrada veure Canal Sur, a vegades el posem i segons d'on estan entrevistant, no ens assabentem de res.
De res.
En aquella set tant d'allò. Diu, les puputs anuncien un canvi de temps important i imminent a Catalunya, al cap de setmana es presenta inestable, però diu que a partir del dia... Bueno, comença més de Setmana Santa i a partir del diumenge ja començarà... Avui plou, demà neva, demà fa bé. O sigui que...
Una mica de tot.
Que també diuen que arriba la Setmana Santa que estarà bé, no? Diu que l'hivern es dona per finificat i a partir d'ara els dies de sol compartiran protagonisme amb fortes tongades de pluges i tempestes. Així que ja se sap, quan canta el puput, el bon temps és vingut. Les pluges arribaran durant el mes d'abril. I atenció, perquè enguany podria ploure el 50% del que és habitual.
Doncs està bé que plogui.
Sí,
no? Ha de ploure, de fet, no?
Sí. Bueno, parlaven de que havia sigut el dia de la poesia, no?
Ahir,
que ja vaig veure que el casino estava ple de gom a gom.
Bueno, sí.
Doncs aquí, tafanejant el Facebook, he trobat aquest escrit que te'l llegiré, perquè m'ha fet gràcia. Dice, ¿qué es poesía? Pregunta l'analfabeto. Música, responde el sordo. Colores, el ciego. Un beso, el que jamás ha besado. Texto ilegible, el tuerto. Agua, dice el sediento. Calor, grita el friolento. Y la flor deshojada susurra, es primavera sin tiempo. ¿Qué es poesía? Exclama el enamorado. Es todo y es nada. Es sed y es hambre. Es deseo que hiere y desosiego. Poesía es la inalcanzable reino de los cielos. I això ho ha escrit Pedro Pablo Vergara Mersova.
Molt bé.
Citarem l'autor de l'escrit perquè no és meu. Que no... Doncs bé, ara tenim que un jutge diu que ha condonat la deuda de 71.035 euros a un matrimoni de Tarragona amb el seu banc. i diu que l'autoexonera aquella parella a pagar a una entitat bancària emparant-se amb la llei de segona oportunitat. I que el jutge de primera instància número 6 de Tarragona ha dictat una sentència en benefici d'exoneració del passiu insatisfecho, BEPI. Es diu així, B-E-P-I. Uh-huh. El matrimoni de Tarragona significa que el matrimoni ha quedat lliure d'una deuta que pujava a 71.035 euros. Gràcies a aquesta llei, la parella va anar a Repara tu deuda, primer despatx a Espanya amb dedicació exclusiva a la llei de segona oportunitat. Diu que estaven ofegats econòmicament per trobar-se en una situació de sobreendeudament de la que no podien en sortir, pobra gent.
Sí que, doncs molt bé.
Uh-huh. Això ho trobo bé, perquè... Mira, ahir parlava amb una dona que viu aquí als pisos aquests on hi ha el BBVA i em deia, ui, han tingut ocupes al replà? Diu, porta'm, diu, i uns els va fer fora el banc perquè els propietaris no pagaven, els van fer fora i es van ficar ocupes. Diu, però com que es passen les claus, clar, quan marxa un, de seguida té l'altre la clau per ficar-se. Diu, què va passar? Doncs que quan vam veure que tornava a haver-hi gent, diu, tots els veïns d'aquell grup que hi ha allà, doncs, forçant-los, el van fer fora. Diu, haurem posat una perta de ferro, hem posat alarmes, hem posat de tot. En fi. Diu que una vintena de pobles de Tarragona recupera els caixers automàtics. Es tracta de municipis de més de 1.000 habitants que han quedat sense aquest servei. I diu que Tarragona, la província que van tancar més sucursals bancàries l'últims 10 anys. 21.000 oficines de 40.000 centres que hi havia el desembre del 2011 a Catalunya.
Això no té, és que no té nom, això de les oficines, però dels bueno, caixers, no té nom.
Estan dient que tot són beneficis i tot són ajudes. Mira,
I serveis que donen...
I començant ja perquè no vols les monedes d'un centímetre.
Sí, i suma i segueix, eh? Vull dir, és vergonyós això dels bancs d'aquest país.
Diu que l'associació de seguida arriba amb la sèrie Sex Education, de Netflix. La trama va d'un noi que té un ample coneixement del tema del sexe perquè la seva mare és sexòloga i obre una mena de consultori al seu institut junt a l'altre alumne. El 48,4% dels adolescents no han rebut educació sexual i els seus centres educatius. A Catalunya, sobretot a Tarragona, diu que cada dos dies hi ha una agressió sexual o abús contra un menor. I és veritat, estem llegint que a Valls, que si a Tarragona, que si a Vilaseca, que si a Salou, ara mateix aquí a Vilafranca, una noia que també va conèixer un per unes pàgines d'aquestes i va agafar el tren, va anar a Sants, de Sants en va anar a Vilanova, de Vilanova va ficar-se a casa seva. Veus, aquests camins, aquests passos, ja et donen a veure el que pot passar. Doncs bé, diu que aquest tipus de delictes s'ha duplicat en menys de 4 anys. I hi ha un programa... Educa't, que diu que és per reconèixer i aportar solucions en situacions de violència sexual. El punt Lila també està en el quiosquet de la Rambla Nova de Tarragona, dilluns, dimecres i divendres, de 4 a 8 de la tarda, per anar a demanar informació. I cada cop més aviat el jove es connecta a les pàgines pornos d'internet. Que és el que té potser la culpa de totes aquestes tonteries que estan passant.
I l'educació que han rebut, evidentment.
Sí, però jo trobo que la...
Tot suma, eh? Tot suma.
Jo també entenc que si els pares no posen, com diu aquell, l'arbolito, hay que guiarlo de pequeño, si no se tuerce. I això ho veiem, si plantem un arbre i no posem un tutor, l'arbre el ven al doble, no? Però bueno, tampoc li podem carregar tota l'experiència i tota la informació a l'escola. Si els mateixos grups...
No, a l'escola, i no dic a l'escola, dic a casa. Comença per casa, d'un, sí, eh?
Sí, bueno, jo...
L'educació no és a l'escola, l'educació tenir... te l'han de donar a casa teva, eh?
Ja, bueno, però vull dir, jo vaig tenir coneixement de totes aquestes coses, que em va venir la regla, tot això, parlant amb les companyes del col·le, i et passarà això, i et passarà l'altre, i et passarà... Perquè a casa meva no em deien res, o sigui, i suposo que moltes...
Bueno, però eren altres temps, eh? Sí. Estem ja parlant d'una altra època...
Sí, ara no, ara ja...
Que se suposa que tenim a l'abast molta més informació.
Ara sí, ara... I a més, és normal. Abans no ho era com tabú.
I anem de mal en peor, que es diu.
Doncs diu que el carrer andaluz, escollit per la UNESCO com el més bonic d'Europa... Imagina't tu... Es tracta del carrer San Pedro, en el municipi sevillano de Osuna, que destaca per ser un carrer ample i amb façanes de pedra. Cada ciutat i poble té racons i llocs especials. De fet, només s'ha de preguntar a algú dels seus habitants pels carrers més bonics per poder descobrir-ho. Que aquí a Roda, per exemple, quan et poden preguntar aquí què es pot veure, aquí què és el que maco, doncs quasi, jo suposo, parlo per mi, els envio cap al Roc de Sant Cayetà. Dic, aneu allà que trobareu un poble... a l'estil espanyol, que us agradarà molt. I quan tornen m'ho diuen, oh, això que maco és, no l'havíem vist, i a més a la vora del mar, o sigui que... Però bueno, cada...
Pues vinga, tu... que acabem, Juani.
Acabem, doncs pues, també te diré aquesta frase, que també està molt... Espérate, porque ahora me está jugando una jugada. Dice, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Y això ho va dir Marco Aurelio.
Molt bé. Juani, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. You